Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que el pacte per la seva investidura es va tancar a l'Ajuntament i no a Madrid. També ha confirmat que, de moment, governarà en solitari. Al cap de files de Junts, Xavier Trias, l'acusat de no tenir paraula, en canvi, veuria bé que el seu partit reedités el pacte amb els socialistes a la Diputació de Barcelona, perquè, segons ha recalcat, té un gran respecte per l'actual presidenta Núria Marín. El nou alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, vol reformular el projecte de l'alberg per a temporers sense renunciar als diners que aporten la Generalitat i la Diputació. També planteja canvis a la ubicació proposada per la nova terminal d'autobusos projectada al costat de l'estació de trens. Catalunya és un dels dos països capdavanters en la recerca per aconseguir una placenta artificial que augmenti la supervivència dels nadons prematurs. Els investigadors catalans han aconseguit una supervivència de 12 dies en embrions d'ovella. La segona fase del projecte inclourà proves amb embrions de porc. El president xinès assegura que al món li cal una relació estable entre la Xina i els Estats Units. Ho ha dit a l'inici de la reunió amb el secretari d'Estat nord-americà a Pequín. Abans, pel màxim responsable de la diplomàcia xinesa, els dos països han de triar entre la cooperació o el conflicte. Ucraïna recupera 8 localitats i 110 quilòmetres quadrats en les dues setmanes de contraofensiva, segons informa l'exèrcit. A més, han repel·lit un atac rus contra Odessa. Moscou admet algun retrocés i també 7 ferits en un bombardeig a la regió de Belgorod. L'augment de la inflació castiga especialment les rendes més baixes, ho destaca un informe del Departament d'Economia, que apunta que les despeses en habitatge i alimentació comporten fins a 7 dècimes per sobre de la mitjana per a aquestes famílies. Els tres instituts de Cardedeu, al Vallès Oriental, treballen en una regulació comuna sobre l'ús dels telèfons mòbils als centres. A la preocupació per l'addicció dels alumnes, fins i tot en espais com el pati, s'hi afegeix la voluntat d'evitar que es pugui convertir en motiu de comparació entre els instituts. A partir d'aquest estiu, el govern pagarà una mena de sou als ramaders i pastors que ajudin a gestionar els boscos per prevenir incendis. Entre els aspirants hi ha els 90 participants al projecte Ramats de Foc, que pasturen unes 15.000 hectàrees de zones estratègiques definides pels bombers. Als esports.
Pep Guardiola diu que vol retenir Gundogan al City i nega que el club anglès impedís la sortida de Joao Cancelo, com va dir Xavi ara fa uns dies. El desempador també demana que el Barça assumeixi la seva pròpia responsabilitat per la situació econòmica en què es troba. El golejador de l'Espanyol, José Lu Mato, jugarà cedit al Madrid la temporada que ve amb opció de compra. El femení al Barça ha fitxat Ona Batlle fins l'any 26 i la selecció espanyola celebrarà aquest vespre a Madrid la Lliga de les Nacions guanyada ahir. A les 8, Barça-Jaén, segon partit del play-off de la final de la Lliga de Futbol Sala. Els blaugranes poden posar-se 2-0 abans que la sèrie es traslladi a Andalusia.
I el temps, a la tarda, algun ruixat més al Pirineu i al Prepirineu Occidental i nuvolositat variable a la resta del país. Calor i xafogó a la costa, amb temperatures màximes entre els 25 i els 33 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents del primer dia laborable dels nous alcaldes. Les reaccions que ha generat la constitució d'alguns ajuntaments i l'elecció dels seus màxims representants, els cartipassos municipals i les prioritats dels governs municipals. Passarem per Barcelona, on encara ressona el terrabastall després del suport de Comuns i PP a Jaume Collboni. Anirem a Ripoll, on els veïns tenen la incertesa de saber què passarà amb un govern d'extrema dreta en minoria, i també a Girona, Olot, Lleida i Tarragona. També hem anat a Sant Andreu de la Barca, on l'independentisme ha guanyat en un municipi tradicionalment socialista i el nou batlle de Esquerra es proposa mantenir una bona relació amb la caserna de la Guàrdia Civil, que tanta polèmica va generar amb els professors de l'Institut Palau pels fets de l'1 d'octubre. I també passarem per Sant Feliu Sasserra, on el nou alcalde el primer que vol fer és tornar al municipi a la comarca del Bages i sortir de la recent comarca del Lluçanès. Farem memòria del que va passar fa 10 anys a la Vall d'Aran, quan les pluges torrencials i la gran acumulació de neu, la que quedava als cims de les muntanyes, van desbordar la Garona i van provocar unes inundacions que van arrasar infraestructures, paisatge i van deixar la vall incomunicada. Veurem 10 anys després què queda, si és que queda per fer alguna cosa. Ens preguntarem també què passarà d'aquí un mes i mig, quan s'acabi la prohibició temporal de pujar amb patinets elèctrics al transport públic. El que sabem del cert és que el primer trimestre de l'any hi ha hagut, segons dades dels bombers, 9 incendis de patinets al mig del carrer o en habitatges. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Jaume Collboni assegura que l'alcaldia de Barcelona no s'ha decidit a Madrid. Els comuns no tanquen la porta a governar amb el PSC a l'Ajuntament després que Ada Colau va investir l'alcalde socialista amb els vots del Partit Popular. Jordi Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer dia de feina per al nou alcalde Collboni i per digerir els resultats per al conjunt de forces polítiques.
Sí, Marta, el nou alcalde de Barcelona, que aquest matí ha estat aclamat pels seus regidors i col·laboradors quan ha entrat a l'Ajuntament a primera hora, assegura que no hi ha cap pacte verbal ni escrit amb els comuns. D'entrada, governarà en minoria amb els seus 10 regidors, però en una entrevista a TV3 ha deixat clar que està obert a acords.
Estic preparant la governabilitat de la ciutat perquè els propers mesos, efectivament, governarem amb 10 regidors. Es pot fer tècnicament i ho farem. Nosaltres farem els acords que siguin necessaris dins i fora de l'Ajuntament.
Ada Colau no ha parlat des del ple de dissabte, però el seu número 2, Jordi Martí, confia en un pacte de les esquerres a l'Ajuntament.
Aquesta possibilitat hi és i nosaltres treballarem per ser-hi. Hem de veure una cosa. Quin és el Collboni que ens trobarem? Si és el Collboni de la campanya electoral, que semblava un candidat de centre-dreta, sincerament, on trobarem el Jaume Collboni, que ha estat un primer tinent d'alcalde disciplinat i aprovant tots els projectes de transformació que els comuns hem impulsat.
Els líders municipals de Junts i Esquerra seran a l'oposició, però encara en el futur de forma diferent. Xavier Trias ha explicat a TV3 que plegarà quan el seu equip estigui a punt per fer d'oposició.
No m'estaré 4 anys, segur que no, però no sé quants mesos m'estaré o quants dies m'estaré. Aquesta és una decisió que prendré amb la meva gent i faré el que em demani el partit, el que em demani sobretot la gent que forma part de la meva candidatura.
I al matí de Catalunya Ràdio, Ernest Maragall, el líder d'Esquerra a l'Ajuntament, ha demanat a Trias que s'hi quedi.
I ara, en la situació que s'ha creat, jo crec que és encara més obligat. Quasi diria que jo li demanaria al senyor Trias que reconsiderés o que s'ho pensés bé, perquè a mi em sembla que ell té molt a representar precisament allò que ens han pres, que és la dignitat.
Jordi, després de la Constitució dels Ajuntaments, aquesta setmana agafen protagonisme les negociacions per governar la Diputació de Barcelona, on es dibuixen ara diversos escenaris de pactes. I d'això també n'ha parlat Xavier Trias a TV3.
Sí, tot i que els socialistes li acaben d'arrabassar l'alcaldia, Xavier Trias veuria haver reeditat el pacte de Junts amb el PSC per governar a la Diputació.
Si m'escoltessin a mi, però això ho decidirà el partit, jo no estic en contra d'aquest pacte. Tothom que em coneixi sap que tinc un gran respecte per la senyora Marín, que és una persona que manté la paraula.
Les diputacions s'han de constituir a mitjans de juliol.
A Ripoll, Sílvia Orriols, la nova alcaldessa amb Aliança Catalana, treballa ja amb tot el seu equip per configurar el nou govern municipal. Al carrer hi ha incertesa per saber com serà el dia a dia amb un govern d'extrema dreta en minoria. A Ripoll tenim la Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, des de la comunitat musulmana remarquen que ells no tenen res en contra del nou govern i que seguiran treballant per la convivència al poble.
Sí, és cert que una de les promeses electorals de Sílvia Orriols era que intentarien iniciar els tràmits per poder tancar la mesquita de Ripoll. Des de la comunitat musulmana, a Nur, el president Al Yassin remarca que tenen tots els papers en regla i que seguiran apostant per la convivència al municipi.
No tenemos ningún problema con el partido Alianza Catalana. No tenemos ningún problema con los vecinos de Ripoll. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. La mezquita tiene su permiso. Tenemos permiso de aquí del ayuntamiento, desde Madrid. Está todo perfecto, está todo en condiciones. Estamos cumpliendo la normativa. estamos haciendo lo que dice la ley.
Demana que no posin totes les persones musulmanes al mateix sac perquè de delinqüència n'hi ha tot arreu. El vicepresident executiu de la Unió d'Empresaris del Ripollès, Josep Pascal, assegura que des de l'entitat no tenen un posicionament polític, però sí demana al consistori col·laboració amb els comerciants i que es treballi per l'estabilitat.
És veritat que, per exemple, tot aquest sidral no ens va gota bé a l'hora de fer venir turistes o de fer venir gent que tingui ganes de venir a viure i a treballar al Ripollès, no? Mirant-me tot el que eren els projectes de tots els partits, entenc que tots, més o menys, apostaven amb el tema de dir, fer venir gent a viure i a treballar.
Pel que fa als veïns amb qui hem pogut parlar aquest matí, especifiquen que amb un govern en minoria segurament costa més tirar endavant projectes i que cal deixar governar Sílvia Oriols, valorar com ho fa i que, si no agrada, sempre hi ha l'opció d'una moció de censura.
Gràcies, Laia. A Lleida, el nou alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, vol reformular els principals projectes que ha heretat de l'antic govern, l'alberg per a temporers i l'estació d'autobusos, però sense perdre la inversió milionària compromesa per part de la Generalitat. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, divendres l'antic govern municipal d'Esquerra i Junts va publicar in extremis la proposta d'adjudicació de l'alberg per a temporers al barri de Pardinyes, un dels projectes més controvertits de la legislatura, rebutjat per bona part dels veïns. No obstant això, la Rosa confia que tindrà marge de maniobra per refer-lo.
Quan dic que els projectes es poden reenfocar, vull que quedi clar que el model d'alberg que ha deixat aquest govern sobre la taula no és el nostre model. Ara, nosaltres tenim un model d'inclusió social, que és el que volem implantar, i entendran que els resultats electorals m'avalen per prendre les decisions, perquè la ciutadania ha cregut convenient que el nostre model és el que valia la pena fer-ne satisfacció. Ja està.
Els socialistes sempre han apostat per descentralitzar l'atenció als temporers en diferents punts de la ciutat, ara bé, sense renunciar als 4 milions i mig que hi aportaven govern i diputació.
Miri, faré el possible per no perdre els diners de l'alberg i faré tot el possible per no perdre els diners de l'estació.
Doncs precisament pel que fa a la nova estació d'autobusos, que s'ha de fer al costat de l'estació de trens, el nou alcalde de Lleida també aposta per fer canvis a la ubicació proposada per millorar la mobilitat a la zona, un cop s'ha confirmat que els terrenys que havia proposat l'antic govern encara no són de titularitat pública.
Són declaracions, Estela, que ha fet des de la caserna de la Guàrdia Civil l'alcalde, de fer la visita del primer dia laborable del seu mandat per demostrar que la seguretat és una de les seves màximes prioritats.
Sí, vol ampliar-ne la plantilla, però sobretot vol implantar un nou model de policia de proximitat amb l'opció que els centres cívics dels barris puguin ser també un punt per reforçar la seguretat.
A Girona, el nou alcalde Lluc Salellas de Guanyem ha posat d'exemple l'acord independentista Tres Bandes que s'ha firmat a la ciutat amb Junts i Esquerra Republicana per fer front a l'estratègia de socialistes i populars de governar a totes les institucions, començant per Barcelona. Després d'estar 8 anys a l'oposició, aquest matí ha ocupat per primera vegada el despatx d'alcaldia a la plaça del Vi. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, des d'aquest despatx, en una entrevista a aquesta casa, Lluc Salellas ha proposat als partits independentistes fer autocrítica i recuperar la feina poble a poble.
I, per tant, jo crec que aquí hem de fer una autocrítica als independentistes i ens hem de plantejar que segurament el que toca ara és deixar algunes paraules, alguns estirabots, alguns conflictes permanents que hi ha una mica a l'alta esfera política i posar-los a treballar des de baix, des del carrer, des de les institucions més properes, a teixir aliances entre els municipis.
Ha insistit que l'acord de Girona de Guanyem, amb Junts i Esquerra, amb 17 dels 27 regidors, té les bases d'un govern fort i sòlid i que preveu, diu, un mandat tranquil.
Fèlix, això és Girona, a Olot, per això no es va poder constituir el nou ajuntament, per un recurs al jutjat.
Exacte. La Junta Electoral va notificar que s'havia d'ajornar el ple només mitja hora abans de començar la sessió, quan de fet ja hi havia els representants elegits a la sala. Tot pel contenciós del grup Activem Olot, que demana anul·lar tots els vots d'una taula on van deixar votar una persona que havia demanat fer-ho per correu, però que no li va arribar la documentació. Si l'invaliden, Activem Olot guanya un segon regidor, en detriment d'Esquerra Republicana. Jordi Rubio és el seu portaveu.
Hi ha gent que ho entén. Nosaltres entenem que tots els partits haguessin fet el mateix. Si et veda un regidor, has d'anar fins al final a aconseguir-lo.
Hem parlat també amb l'alcalde en funcions d'Olot, Pep Berga, de Junts, que de fet ha de revalidar el càrrec i que lamenta la situació perquè endarrereix l'activitat municipal i creu que el recurs no tindrà recorregut. És l'únic ajuntament de Girona que encara no s'ha constituït i haurà d'esperar fins al dia 7 de juliol. També això obligarà a ajornar la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la Diputació de Girona.
I a Tarragona, el nou alcalde, el socialista Rubén Viñuales, acaba de presentar ja les seves primeres iniciatives de govern. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Núria.
Sí, són qüestions molt menors, però es tracta, per exemple, d'unes obres d'urgència per fer dos nous col·lectors d'aigües pluvials que evitin les inundacions que hi va haver a la zona del Serrallo i de Torre Jordi. Són obres que es volen licitar abans de dos mesos perquè es facin de forma ràpida i que tenen un pressupost d'1,3 milions d'euros. Viñuales ha recordat que, de fet, aquest era un dels punts inclosos al programa electoral.
El tema de la lluita contra les inundacions i les afectacions tan greus que van patir fa no massa aquí al barri de la Part Baixa era un tema essencial. Moltes vegades la política té aquesta voluntat de fer coses que són molt visuals, no? Quan fas això no es veu, està sota terra, però els efectes són absolutament impressionants, en aquest cas per evitar un greu, greu problema que teníem de salubritat i de seguretat a la Part Baixa amb les inundacions.
L'altra acció és la renovació de la gespa artificial i millores de manteniment en 8 camps de futbol municipals. Viñuales ha dit que en uns dies explicaran les línies d'actuació pels pròxims 100 dies de govern i també un pla a mitjà termini per als 4 anys de legislatura. Sobre pactes d'estabilitat, el nou alcalde socialista de Tarragona insisteix, com va fer dissabte en la presa de possessió, que està obert a tothom excepte en Vox i que les eleccions generals no condicionaran aquests contactes.
A Manel, quins detalls més s'han donat de l'organització municipal aquí?
Mira, aquí el nou equip de govern de Tarragona ha anunciat que Artipàs també, la número 2 dels socialistes Montse Ciutadans s'encarregarà de turisme, desenvolupament econòmic, comerç i ocupació. Berni Álvarez ocuparà la Conselleria d'Esports, Educació, Turisme Esportiu. Sandra Ramos serà la portaveu del nou govern i portarà cultura, festes i universitats. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix les àrees de seguretat ciutadana, relacions internacionals i projecte metropolità. Isabel Mascaró s'encarregarà de serveis centrals i econòmics. Guillermo García, medi ambient i espais públics. Nacho García, territori, habitatge i patrimoni. Mentre que Sonia Ors portarà participació, protecció civil, neteja i mobilitat. I finalment, Cecília Manyini serà l'encarregada de l'àrea de serveis a la ciutadania.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i ja 2:02. De seguida encara hem d'anar a Sant Andreu de la Barca i a Sant Feliu Sasserra, però abans fem una aturada per saber com tenim el trànsit i la previsió del temps. La Marius García ho està controlant, trànsit i transport públic. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot plegat ara amb força tranquil·litat pel que podem veure per càmeres i ens informen des del Servei Català de Trànsit, ja sense incidències a les carreteres catalanes, perquè durant el matí s'han arrossegat en diverses incidències entre accidents i vehicles avariats, però no consta que cap hagi sigut greu. Veiem que a la ronda litoral hi ha circulació lenta, entre intensa i lenta, des de Poblenou fins a la Barceloneta en direcció Llobregat, però no consta que hi hagi aturades en aquesta zona. A la resta, com us deia, amb força tranquil·litat, i el transport públic ara mateix també sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació, doncs, al punt de les dues.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Darrers dies de la primavera astronòmica, el dimecres arriba l'estiu astronòmic i de cara a dijous a la nit la revetlla de Sant Joan, i sembla que coincidirà amb una estabilització del temps de manera clara i, per tant, sense precipitacions a cap indret de Catalunya. De moment, però, sí que esperem aquesta tarda algun ruixat o tempesta, més aviat ruixat al Pirineu més occidental. Demà a la tarda els ruixats i algunes tempestes sovintejarien més a prop del Pirineu i Prepirineu, i la nuvolositat que serà variable tant aquesta tarda com de cara a demà.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El nou alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, vol mantenir una bona relació amb la comandància superior de la Guàrdia Civil a Barcelona, establerta en aquest municipi del Baix Llobregat. L'alcalde republicà, cap de llista de la coalició Fem Sant Andreu, formada per Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i Veïns pel Canvi, vol evitar que es torni a relacionar el municipi amb males notícies del passat, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs efectivament, Marc Giribert, en declaracions al Catalunya al Dia, ha assegurat que vol allunyar Sant Andreu del focus mediàtic per qüestions com la polèmica que va esquitxar els professors de l'Institut del Palau o les relacions amb la Guàrdia Civil durant el procés. En aquest sentit, assegura que apostarà sempre per la convivència, la cohesió social i el benestar comú, i que, per tant, assistirà als actes castrenses quan se'l convidi.
Haig d'anar com a alcalde del municipi. La comandància forma part de la vida social de la ciutat, de la vida de la vida en general i, per tant, són ciutadans més que aquest equip de govern, doncs, evidentment, respectarà i el representarà on calgui i en els moments que calgui. Per tant, no tingui cap mena de dubte que aquest govern sí que estarà representant a la ciutat, a la comandància, quan ens ho requereixi.
En David, com interpreta l'alcalde aquest canvi de color polític al municipi? Quines polítiques proposa?
Doncs considera que el PSC ha acabat pagant l'esgotament d'un model de gestió de 44 anys en què no s'han sabut ajustar a les noves maneres de fer política, les del segle XXI, justament les que proposa.
I que, per tant, es puguin desfer aquestes maneres de fer política d'anys passats i donar-li una altra visió, una altra forma. Qüestions clientelars, la proximitat, la participació ciutadana, entendre aquests dos últims conceptes com que són les polítiques del segle XXI i que, per tant, és sobretot on pivotaran les nostres polítiques i les nostres maneres de fer govern i de relacionar-nos amb la ciutadania.
El PSC abandona el govern que havia ostentat des de les primeres eleccions democràtiques i després que l'exalcalde Enric Llorca renunciés al càrrec i passés el seu testimoni a mig mandat a la seva companya de partit, Anna Alba.
I tanquem el bloc polític a Sant Feliu Sasserra. El primer que farà el nou alcalde allà és convocar un ple per sortir de la nova comarca del Lluçanès. En va fer bandera durant la campanya electoral, una campanya que es va convertir en un plebiscit al voltant d'aquesta qüestió. Nàtia Dell, hi ha data?
Sí, Marta, sí. Al final serà el dia 29 de juny, d'aquí a 15 dies, tot i que la intenció era fer-ho avui mateix. No tindran problemes per tirar-ho endavant perquè la nova formació que ha guanyat les eleccions, en majoria absoluta, té 4 dels 7 regidors que conformen el ple. Mentre els republicans, que portaven 24 anys governant i ara són oposició, eren partidaris de la nova comarca, els d'ara Sant Feliu, una marca blanca que penjava del PDeCAT, no ho són gens. De fet, el partit es va crear només 3 setmanes amb aquest únic objectiu, sortir d'immediat de la comarca. Sant Feliu és un dels 5 municipis on es va imposar de manera molt ajustada el no a la consulta del 2015 i l'únic que va dir que ho provaria, que ho acabaria de valorar durant aquest temps d'impàs de la Mancomunitat, aquest òrgan transitori. El nou alcalde, Joan Ramon Domènech, ha acabat d'aterrar el consistori, ben bé l'hem enganxat entrant per primer cop al seu despatx, ha lamentat en declaracions aquesta emissora que es tirés pel dret amb la creació del Lluçanès sense respectar la voluntat del poble i per interessos, diu, partidistes.
El 2015 hi va haver una diferència de vots de 20. I ara, el 2023, hi ha hagut una diferència de vots de 37. No vol dir que tots siguin referent a lo de la comarca Lluçanès, però sí que ens dona una orientació molt positiva de què és el que vol la gent, d'agafar i continuar pues, amb el que es va dir, respectant la veu i el vot del poble.
Domènech troba innecessari crear un nou Consell Comarcal el 2027, que l'únic que suposaria, diu, és més despesa.
Continuem tenint serveis del Bages, d'Osona i del Consorci, del Lluçanès. Vull dir, nosaltres creiem que crear un Consell Comarcal és crear més despesa. És una cosa que nosaltres no veiem futur.
I vol deixar clar que no està en contra del Lluçanès, sinó la manera com s'ha creat.
Un quart i mig de dues investiguen a Lleida l'atropellament d'una persona que anava en cadira de rodes i que va morir hores després a l'hospital. El vehicle que la va embestir va marxar del lloc de l'accident. Noelia Casellas i el propietari del cotxe, que no té carnet, assegura que no se'n va adonar.
Bon dia, Marta. Sí, davant la policia ha dit que li va semblar una caiguda accidental. Expliquem per com va anar. Els fets van passar dissabte a la tarda a la cantonada entre Prat de la Riba i Príncep de Viana, aquí a la ciutat de Lleida. Un cotxe va atropellar un home de 59 anys que anava en cadira de rodes i que travessava el carrer per un pas de vianants. L'home va ser traslladat a l'hospital, on va morir hores més tard. El vehicle que el va embestir es va aturar un moment, però després va marxar. La Guàrdia Urbana el va localitzar gràcies a la descripció que en van fer els testimonis i va confirmar que era el cotxe implicat en aquest accident. El propietari, un home de 41 anys amb el carnet retirat, va declarar davant la policia i, com dèiem, va assegurar que no va ser conscient que l'hagués atropellat, que li va semblar que havia estat una caiguda accidental. La parella del propietari, que diu que anava al lloc de l'acompanyant, va declarar que va baixar del cotxe però que van marxar perquè ja hi havia altres persones atenent el ferit. La Guàrdia Urbana investiga, però, qui conduïa realment i per què van marxar.
L'acusat de matar la seva dona a ganivetades ara fa 2 anys a Porqueres ha insistit al final del judici que la va matar per un rampell, però que encara l'estima. Clara Jordan, l'acusat ha fet servir bona part de la seva intervenció per explicar els problemes que té amb les drogues.
Sí, Marta, ja ha vinculat aquesta addicció. L'assassinat de la seva dona el 2 de juny del 2021 li va clavar 15 ganivetades arran d'una discussió. Diu, però, que la continua estimant.
Que yo no es que no me arrepienta. Bueno, no, mira, mi mujer la sigo amando. Yo sigo llevando los años de casado, yo la amo igual. Simplemente que a mí me pasó un arrebato y yo soy una persona muy impulsiva. Yo me he apuñalado con mucha gente en prisión y tengo heridas, evidentemente.
Ara és el jurat qui ha de decidir la culpabilitat o la innocència de l'acusat, que ha confessat i ha acceptat la pena que demanen per ell. Inicialment, la petició era de 25 anys, però finalment fiscal, acusació particular i defensa han demanat 20 anys de presó pel delicte d'assassinat amb agreujants de gènere i parentiu i els atenuants de confessió i drogadicció. Quan falta menys d'un mes i mig perquè s'acabi la prohibició temporal per pujar patinets elèctrics al transport públic, tot fa preveure que s'allargarà. No hi ha cap acord pres sobre en quines condicions els usuaris poden tornar a portar-los. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
Quins indicis més has pogut recollir que porten a pensar que això es podria dilatar?
Per exemple, hem parlat amb operadors de transport públic, els hem consultat i qüestionen qui faria el control d'aquests vehicles a les instal·lacions. I el primer trimestre d'aquest any també hem pogut recollir aquesta dada. Hi ha hagut 9 incendis de patinets, segons han explicat a Catalunya Informació els bombers de la Generalitat. Hem parlat amb Lluís Mendo, és el responsable de salvament de trànsit i assistències tècniques de la divisió operativa del cos. Alerta que el nivell de risc canvia molt si es crema un patinet a l'exterior o en un lloc tancat.
Que crema un patinet a via pública, ni a nivell tèrmic ni a nivell de toxicologia es preocupa. Es preocupa que cremi en espais confinats, on no es pot realitzar una evacuació ràpida. Aquí sí que és un escenari que a nosaltres es preocupa. Per exemple, estaríem parlant d'això, un incendi en un vagó de metro on no podem evacuar.
Joan, què fa que un patinet es cremi?
Alguna d'aquestes pràctiques que els bombers demanen evitar.
No modificar aquests patinets, tenir un manteniment important en la fase de càrrega, prendre una sèrie de precaucions, no? Evitar fer servir carregadors que no siguin els que aporta el fabricant.
Amb aquesta situació pendent de resoldre's, surten noves iniciatives, com per exemple una bossa antiincendis justament per a patinets elèctrics.
Sí, és una novetat, podríem dir. L'ha presentat l'empresa catalana ICS Scooter. Òscar Creix és el seu responsable.
Porta tres capes, una capa primera lumínica ignífuga, una intermitja que és com antixoc, també ignífuga, i l'exterior, que és el típic material ignífug de les bosses. I bueno, hem fet servir també velcros ignífugs, el material de la cremallera també és ignífug, les asses també són ignífugues, també pensant en buscar un material que sigui poc pesat.
L'empresa recomanarà a l'ATM aquest producte, que assegura que també pot ser útil per guardar el patinet a casa, perquè protegeix tot l'entorn. La mesura de prohibir temporalment els patinets i monocicles elèctrics al transport públic va entrar en vigor, recordem-ho, l'1 de febrer, i es va prendre arran d'un incendi d'un patinet dalt d'un tren dels ferrocarrils de la Generalitat.
Gràcies, Joan. I preocupació entre els veïns de Passanant i Valtall, a la Conca de Barberà, pels dos macroparcs solars que s'impulsen. Diverses entitats i ajuntaments han presentat al·legacions contra el que serien els parcs solars més grans de Catalunya, a més de 360.000 panells i una inversió de 150 milions d'euros. Manel, quines dimensions tindrien aquestes instal·lacions i què demanen les plataformes?
Mira, les plaques ocuparien unes 400 hectàrees, de les quals 200 passaran a nivell tall, que suposen el 20% dels terrenys de conreu que té el municipi. Els parcs també afecten altres pobles de la zona, com Forès, a la Conca o Ciutadilla, a l'Urgell, i les línies elèctriques d'evacuació passarien per Montblanc i l'Espluga de Francolí, que també han presentat al·legacions. Joel Lloses, portaveu de les entitats opositives de Belldall, explica que les al·legacions se centren en la proximitat de les plaques al nucli habitat i el gran impacte ambiental que tindrien, així com el fet que posen en risc el futur dels conreus del municipi.
S'ha triat la posició de les plaques a menys de 2,5 km del poble, per tant, l'impacte visual és molt gran. No solament són plaques, també és vallat, també hi ha centres de transformació. No està la placa per si sola, que sí que té un impacte d'emmirallament molt gran, que també veuríem des del poble, sinó també el sentiment d'aquesta presó que veuríem en la nostra terra. La incapacitat d'accedir també al nostre paisatge perquè quedaria tot engaviat.
Les dues centrals estan impulsades per Xell de Serrollo amb el nom de BCN Solar 1 i 2. Els col·lectius contraris a la seva construcció lamenten també que només els hagin donat 15 dies des de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat per poder presentar al·legacions a la primera central, la més petita. En canvi, per la més gran, es poden presentar al·legacions fins al 9 de juliol.
I el nostre clic del dia per la localització a Begur, al Baix Empordà, d'un segon niu de tortuga careta, després del que van trobar la setmana passada al Delta de l'Ebre. L'alerta la va donar el vigilant de la Guingueta. S'hi han comptat 130 ous. D'aquests 40 ja els han portat a les instal·lacions del CRAM. El Sebastià Limon 95, al tuitaire, publica al seu perfil una imatge del niu protegit i explica que si mai en trobem un, hem d'avisar el 112 i mai hem de molestar la tortuga mare. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A 3 dies perquè acabi aquest curs escolar, el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, demana tancar un acord per revertir les retallades abans que acabi el mes. També demanen la retirada de l'ordre de calendari, tot i que no ho fixen com a línia vermella per tancar l'acord. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. Des d'USTEC asseguren que l'acord és possible, però que els 2 anys de conflicte han d'acabar ja. Esperen reunir-se amb la nova consellera d'Educació, Anna Simó, abans del ple monogràfic previst per la setmana que ve al Parlament, i també avisen que, en cas contrari, convocaran vaga per al primer dia de curs. Un acord de 5 punts que diuen està pràcticament tancat i on hi tornen a situar l'ordre del calendari. El missatge del sindicat és clar, l'avançament del calendari és una imposició i s'ha de tornar a la taula de negociació. Andreu Mumbrú és el coordinador de la Secretaria d'Acció Sindical d'USTEC.
Demanem, com a gest de bona voluntat, que hi hagi la retirada de l'ordre calendari, però en tot cas no ho situem ara mateix com una, no, com una condició sine qua non, encara que, com deia, no renunciem a seguir a la negociació d'això, i situem el pacte d'estabilitat, la necessitat d'un pacte, d'un compromís amb un pacte d'estabilitat que, evidentment, haurem de negociar.
L'altre punt sobre el que també esperen arribar a un acord és un pacte d'estabilitat que s'aniria negociant al llarg del primer trimestre del curs que ve. L'objectiu és que es garanteixi el lloc de feina per als professors que porten més de 3 anys treballats. Diuen que són docents en actiu i necessaris, i que és la solució per salvar un concurs de mèrits i d'oposicions que estan sent caòtics.
Escolta'm, Sara, parlem de l'ús dels mòbils als centres educatius, perquè a Cardedeu, al Vallès Oriental, els 3 instituts que hi ha volen arribar a un acord sobre aquests aparells a les aules. I ho fan perquè estan preocupats per l'addicció dels alumnes a les pantalles i per evitar comparacions entre centres.
Hem parlat amb 2 dels instituts que parteixen des de llocs oposats. En el cas del SUI, on ja tenien una política molt restrictiva, aposten perquè els centres educatius siguin espais lliures de mòbils. Arnau Riera, que és el cap d'estudis, explica que fins i tot hi renunciaran com a eina a l'aula.
Si fins ara potser assumíem, no?, que per fer algunes activitats de classe l'alumnat comptava amb aquesta eina, el que sí que farem és assumir que l'alumnat no compta amb aquesta eina, és a dir, que les nostres programacions no inclouran activitats que requereixin aquest telèfon, no? Perquè si no seria contradictori el missatge.
En el cas de l'Institut Pla Marcell, un centre amb un projecte tecnològic potent, tenien una política més laxa, però veient que la cosa ha anat a més, han decidit fer un pas enrere en espais on fins ara el mòbil es podia fer servir lliurement, com al pati. L'Àlex Salleres és el director del centre.
Alguns espais aquests més lliures, no, el pati, doncs potser hem passat d'un ús raonable, uns anys enrere, a un abús, i on les relacions interpersonals han baixat, o que aquestes relacions interpersonals s'han mediatitzat per la pantalla.
Escolta'm, Sara, què diuen els estudiants?
Doncs reconeixen que les pantalles han canviat la seva manera de relacionar-se i que no sempre és en positiu. La Bet i la Mariona són 2 alumnes del Pla Marcell.
Hi ha molta gent que està amb els seus amics però que estan tots amb el mòbil, o que fins i tot que estan jugant en línia, que estan junts però que estan jugant amb el mòbil.
Doncs si són nòvios o qualsevol cosa, doncs moltes vegades estan tot el dia parlant-se pel xat, però quan es veuen cara a cara no es diuen ni mu. O sigui que potser no, a vegades ni es saluden ni estan tota l'estona parlant de la seva vida, però quan arriba el moment de la veritat no diuen res.
Veurem a quin consens arriben els centres, però el diagnòstic és el mateix. Els estudiants cada vegada passen més hores enganxats a les pantalles.
La Unió de Pagesos considera insuficients les ajudes al camp aprovades fins ara per les administracions per fer front a la sequera. Perdó, el 5 de juliol faran una tracturada a Madrid per exigir al Ministeri d'Agricultura ajuts directes i mesures que permetin salvar la continuïtat de les explotacions. Pere Joan Álvarez, d'on sortiran els tractors?
Hola, bon dia, Marta. Doncs de diferents punts de l'Estat. Pel que fa a Catalunya, sortiran el dia abans de Lleida, de Batea, a la Terra Alta i d'Amposta, al Montsià. A la tracturada en què participaran les organitzacions agràries equivalents a la Unió de Pagesos a nivell de tot l'Estat hi haurà 5 alumnes que confluiran a Madrid davant la seu del Ministeri d'Agricultura. Els responsables d'Unió de Pagesos creuen que ara és un bon moment per mobilitzar-se, aprofitant que hi ha eleccions generals el 23 de juliol. Sentim el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, i el coordinador a la Plana de Lleida, Josep Sellar.
Molt ens temem, doncs, que si esperem, doncs que ens acabaran dient, doncs, si és la mateixa gent, doncs, que acaba governant, de que ja ara, doncs, no toca, o si és un altre que hi ha un canvi, doncs, que els que hi havia, doncs, no ho havien fet més bé o menys bé.
I per tant, doncs, ara que és un moment també que s'alvire canvis en el govern central, ja que ja ha anunciat les eleccions a nivell de govern central, doncs també creiem que és ara el moment de dir-li tant al govern sortint com al que ha d'entrar, no?, que realment es fiquin les piles.
Asseguren que les darreres pluges són insuficients per salvar les produccions d'estiu i demanen que els organismes competents facin una bona gestió de l'aigua per a futures campanyes. Recordem que Unió de Pagesos ja ha fet tracturades a Catalunya i a Saragossa, davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per exigir responsabilitats i reclamar una millor gestió de l'aigua.
Els pagesos de la Selva del Camp, en aquest cas el Baix Camp, podran disposar d'aigua regenerada de la depuradora del municipi per regar. D'aquesta manera s'intenta compensar la falta d'aigua i diuen que així podrien salvar els avellaners. Clara Echevarria, Domingo, a Tarragona, ben tornada, bon dia.
Hola, bon dia.
I com s'ho faran?
Doncs s'instal·larà un nou filtre a la depuradora per fer servir l'aigua que s'utilitza per regar i a més s'arranjarà una bassa per emmagatzemar-la. Això permetrà aprofitar gairebé 800 metres cúbics d'aigua diaris. De fet, la depuradora de la Selva ja contemplava el reaprofitament de l'aigua que habitualment va parar a la riera i ja fa 2 anys que es destinen uns 400 metres cúbics d'aigua regenerada al rec de l'Albrat, jardins i parcs municipals. Ara, amb aquestes noves mesures, es duplica la quantitat d'aigua que reaprofita. Els presidents de les cooperatives La Avellanera i Ecoselva, Josep Maria Garriga i Josep Maria Domena, parlen de la vulnerabilitat dels avellaners, que ara es beneficiaran d'aquesta aigua.
Enguany és un any que és molt difícil per tota la pagesia, ja per la falta de pluges que hi ha hagut, tant pels aqüífers com per la gent que rega del pantà. I amb tot això, doncs, esclar, la gent, doncs, està molt preocupada, no tan sols per què poden perdre la collita, sinó que hasta inclús poden perdre inclús els arbres.
L'avellaner és un arbre que històricament, i una mica pendents de lo que era el rec del pantana de Riudecanyes, doncs se centrava molt el seu rec als mesos de juny, juliol i agost, i bueno, i està demostrat que és una arbre, doncs, que necessita, bueno, unes necessitats hídriques bastant exigents, amb la qual, doncs, sense aquest suport hídric, l'arbre, doncs, perd la seva capacitat.
A partir d'ara, els pagesos podran apropar-se amb cisternes i carregar l'aigua gratuïtament de la bassa que s'ha habilitat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Bon dia. Els pompiers aranesis sonen alerta per fortes pluges que ja han deixat 60 litres aquesta nit passada en Avaldaran, so que ha comportat el desbordament del riu Garona.
La crescuda del riu Garona és bastant considerable.
La matinada del 18 de juny del 2013 continua gravada en la memòria dels aranesos. Va ser el dia en què la fúria de la Garona va arrasar infraestructures i va deixar al seu pas un territori trinxat i incomunicat. En el 10è aniversari d'aquella tragèdia, la nostra corresponsal a la Vall d'Aran, la Sofia Cabanes, ha tornat a les poblacions més afectades. Sofia, on comença el teu recorregut?
Bon dia, Marta. El recorregut comença al Naut Aran, concretament a Arties. A les 5 de la matinada d'aquell 18 de juny, David Torres, l'alcalde pedani de l'època, va rebre la primera trucada d'alerta. La Garona havia crescut sobtadament i calia actuar ràpid.
El primer que decidirem i evacuar a gent, substituir a gent grana, gent que sabien que vivia soleta, que no se podia pujar.
Havien caigut més de 100 litres en 24 hores i això es va sumar a un desgel també de rècord, amb gruixos que havien superat els 4 metres a la Bonaigua. Amador Rodríguez no va dubtar a posar les màquines de la seva empresa a primera línia per intentar minimitzar danys.
Quitar-li alguna barrera al poble, o barrera arquitectònica, com fue en su día, la pasarela o lo que teníamos ahí en el puente del Garona, que podía entorpecer el freno del agua, pero de la manera que se puso la situación, o sea, las máquinas, ese nivel de desastre, no hay máquinas ni equipo humano en el mundo que lo pueda frenar.
L'episodi no es va saldar amb víctimes mortals, però va arrencar cases senceres, carreteres i infraestructures bàsiques, així ho recorda Josep Canut.
Hi havia molta gent que estava plorant perquè tenia por de perdre tots els seus records de les cases. Jo, personalment, tenia un gos que li tenia molt de carinyo amb aquest animal i se'l van portar al riu. Per mi va ser un record que aquest animal sempre el portaré al cor.
De punta a punta de la Vall d'Aran, la Garona va deixar un paisatge de destrucció. A Bossòst, al Baix Aran, el seu eix comercial va quedar molt tocat. Maria Jesús Berard regentava una botiga.
Era turrieu, hi havia dies com va s'emportar en els containers. Per la tarda pues, entrèrem la gent de la botiga, però era tutanga. Clar, calia trair en pales, era tutanga. Era pues, un desespero, sí.
El nostre recorregut acaba a l'est.
Lo que queda després de l'arribada, primer és com una espècie de silenci aterrador, el silenci, i després del silenci queda el fang, i després del fang se solidifica, i després les tasques de neteja van ser interminables, a part de totes les reparacions que es van haver de fer progressivament.
Qui parla és Manel Rodríguez, director de l'Escola d'Hostaleria de l'Est. En este municipi, la passarel·la que comunica les dues ribes del poble va tardar 4 anys a reconstruir-se i encara avui queden infraestructures per reparar. Estos dies, una exposició fotogràfica impulsada pel Consell General recorda aquella tragèdia.
Gràcies, Sofia. El govern pagarà a partir d'aquest estiu als ramaders i pastors que ajudin a gestionar els boscos per prevenir incendis. Ara, el Departament d'Acció Climàtica els dona ajuts, però, com ha pogut saber Catalunya Informació, s'està ultimant una fórmula perquè se'ls pugui pagar una espècie de sou en reconeixement del servei que donen a la societat. Montse Poblet.
Bon dia. A Catalunya hi ha 1.200.000 hectàrees de boscos, un 75% dels quals privats, i com que des de fa anys pràcticament no es treu res de la fusta ni de la resta de materials que hi ha al bosc, la majoria tenen una gran quantitat de massa forestal acumulada, herbes, matolls, branques, etc., que en cas d'incendi es converteixen en un polvorí. Està més que demostrada l'eficàcia dels ramats en la gestió dels boscos i per això Acció Climàtica, que ja està ajudant amb 140 euros per hectàrea pasturada alguns ramaders, vol fer un pas més i pagar-los una espècie de sou. Ens ho avançava Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
Ara és un ajut. No se li paga pel servei que fa, sinó que té un ajut. Llavors, aquest és el canvi de xip, d'alguna manera, no? De dir, no, és que ara farem el reconeixement directe del servei que està oferint a la societat en prevenció d'incendis en biodiversitat i es pagarà aquest servei.
Entre els ramaders i pastors que aspiren al reconeixement d'aquests serveis hi ha els 90 que participen en el projecte Ramats de Foc. Pasturen bàsicament amb ovelles i cabres a zones estratègicament definides pels bombers per treure massa forestal i facilitar tant la prevenció com la gestió dels focs. Marc Carcarons, el responsable del projecte, ens dona alguns dels seus arguments per reivindicar que se'ls pagui pel servei.
Els serveis ecosistèmics relacionats amb aquesta silvopastura prescrita els podem definir bàsicament en millora en la biodiversitat i després en gestió del risc d'incendi. Aquests ramats el que estan fent és baixar la càrrega de combustible i fer que aquests incendis no arribin a ser de sisena generació.
En aquests moments, Ramats de Foc pastura unes 15.000 hectàrees de les 120.000 que els bombers han delimitat com a zones estratègiques. Si els voleu conèixer millor, escolteu l'Insostenibles d'aquesta setmana aquí, a Catalunya Informació. L'hem dedicat a la feina que fan a Gausses, al Baix Empordà, una parella d'aquests ramaders.
Gràcies, Montse. Per cert, que Sant Miquel del Fai estarà tancat fins a mitjans de setembre per l'alt risc d'incendi forestal. La Diputació de Barcelona ha pres la decisió davant la situació de perill d'incendi des d'ara i fins al 15 de setembre, com deia. Ho fa seguint les directrius de l'Ajuntament de Vigues i Riells del Fai, tenint en compte que els accessos al recinte són complicats. Per tant, es preveu que el Parc Natural de Sant Miquel del Fai torni a obrir el cap de setmana del 16 i el 17 de setembre, si les condicions meteorològiques ho permeten. 2 minuts i ens situarem a 2:15. Arrenca l'audiència de Barcelona el judici contra un exregidor de l'Ajuntament de Badalona acusat d'adjudicar a dit obres per un valor de prop d'1 milió d'euros sense que ho sabés el consistori. També es jutgen els 8 empresaris que haurien participat en els fets que remunten a l'any 2012. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Finalment, no hi ha hagut sentència de conformitat?
Doncs no, tot i que el regidor s'enfronta a una pena de 2 anys i 3 mesos de presó i 17,5 d'inhabilitació, les parts i la resta d'acusats no s'han posat d'acord. La primera sessió del judici, que ja s'ha acabat, s'ha dedicat a les qüestions prèvies. Demà serà el torn dels testimonis. Està citat l'alcalde del consistori, Xavier García Albiol, que també ho era quan van passar els fets i que es va querellar contra l'exregidor i un excàrrec de confiança i el seu marit, que també s'asseuen al banc dels acusats per haver fet obres a casa seva que intentaven que pagués el consistori. barri. Es calcula que l'exregidor va encarregar una trentena d'obres que no es van arribar a pagar i algunes tampoc es van arribar a acabar, segons l'escrit de la Fiscalia. Els contractes es feien de manera verbal i les factures, els empresaris, les donaven en mà a l'acusat. Lògicament, les obres no constaven a cap expedient, no tenien informes ni de viabilitat ni d'impacte ambiental. Com a regidor, l'acusat tenia capacitat per adjudicar contractes de fins a 120.000 euros. Arran dels fets, a l'acusat se'l va fer fora tant de l'Ajuntament com del PP.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
A l'Alt Empordà, l'última campanya d'excavacions a la Ciutadella de Roses ha posat al descobert un nou tram de l'antiga vila medieval. Han trobat les restes d'un dels carrers principals i d'algunes cases de l'entorn. Fèlix, podem dir que ha estat una sorpresa?
Sorpresa, sorpresa no, però els arqueòlegs ho qualifiquen de troballa excepcional perquè ajuda a configurar la totalitat de l'antiga trama urbana de Roses i és dels únics punts on l'antiga vila medieval es conserva gairebé intacta. En d'altres poblacions, per exemple a Girona o Besalú, s'hi va anar construint al damunt. A Roses, en aquesta part de la Ciutadella, no, perquè va quedar abandonada al segle XVII. Ho ha destacat Lluís Palaí, que és el director de les excavacions.
L'estudi d'aquestes cases serà molt important, serà molt interessant, perquè quan tinguem tot el recorregut del carrer, com que tenim tota la parcel·lació i disposem, a més, de la documentació històrica, de la documentació arxivística, pràcticament en determinats moments li podrem posar nom i cognoms als propietaris que vivien a cada casa.
I el director de la càtedra Roses d'Arqueologia, Marc Bouzas, ja avança que l'objectiu és crear un circuit visitable de tot el conjunt els pròxims anys.
De tal manera que es quedi construït un circuit vehiculat a través de dos carrers d'aquesta vila antiga, que són aquest carrer Nou i el carrer Major, que permetrien al visitant accedir-hi pel mateix pas on es feia vida a l'època medieval i veure les façanes, moltes d'elles encara in situ, de les cases.
Aquests treballs arqueològics han de permetre acabar de perfilar la història de la Ciutadella des del moment que es va crear i tot el procés de desestructuració de l'antiga vila medieval de Roses i com es va aprofitar aquest espai pels nous usos militars.
Gràcies, Fèlix. La companyia aèria Lufthansa obrirà a Barcelona la seva primera filial digital al sud d'Europa i crearà 300 llocs de treball en el sector tecnològic. El nou centre desenvoluparà noves solucions tecnològiques per millorar l'experiència de l'usuari en els avions, per exemple, en les reserves, l'atenció al client. Lufthansa ha triat l'empresa de serveis catalana Quantion perquè l'ajudi a crear el nou hub digital de Barcelona, on anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que en fa un balanç molt positiu.
I aquesta és una gran notícia des de tots els punts de vista pel país. És una gran notícia, sense cap mena de dubte, per la potencialitat que genera no només de present, sinó el recorregut que pot tenir en el futur. Per tant, estem molt contents.
Quantion s'encarregarà de buscar l'oficina i seleccionar els 300 treballadors tecnològics i confia que el 2025 el hub digital de Lufthansa ja estigui en ple funcionament.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La nova temporada del Mercat de les Flors de Barcelona, a partir del 27 de setembre, ens proposarà un viatge geogràfic per tot el món, amb connexions de llarg recorregut i explorant les diferents temàtiques que ens preocupen avui dia, des de la identitat fins a la sostenibilitat, tot expressat des del cos i la dansa. Barcelona, Valèria Obreda, bon dia.
Bon dia, una temporada amb una cinquantena de propostes que, segons la directora del mercat, Àngels Margarit, ens farà viatjar i conèixer altres realitats i també reflexionar.
Fa un viatge geogràfic per llocs molt distants en el món, fent un recorregut de connexions entre ells i alhora ve travessada per totes aquelles temàtiques que estan en l'aire avui. Feminismes, identitats canviants, gènere, espiritualitat, comunitat, precarietat, desesperança, futur.
Arrencarà el 27 de setembre amb la proposta festiva del libanès que des de la pandèmia viu a França, Omar Rager, Beitna.
Són una gent molt activa culturalment i aquesta peça és una celebració de la vida, de la dansa i de la comunitat i aleshores és una trobada entre ballarins i coreògrafs a ballar, a tocar i a cuinar. La chef és la mare d'Omar Rager, que prepara un plat libanès que després compartirà amb el públic.
Taiwan serà un altre dels destins del Mercat de les Flors, amb quatre propostes, una d'elles al novembre amb la Clown Gate Dance Theater of Taiwan, la companyia de dansa contemporània més antiga de la Xina. De més a prop ve la Veronal, amb Firmamento, la nova creació del coreògraf Marcos Morau.
Apel·lar, cridar aquells infants que estan en el moment de deixar aquest món segur i que entren a l'adolescència i que és un món nou.
Sol Picó, Magí Serra, la Sydney Dance Company, Toni Mira o Olga Pericet són altres artistes que aquesta temporada passaran pel Mercat de les Flors. Chocolate, chocolate, why do I want it?
L'imponent elefant de xocolata amb què el jove pastisser Lluc Cruselles es va proclamar millor xocolater del món l'any passat a París s'exposa a partir de demà al Museu de la Xocolata de Barcelona, d'on ja no es mourà més. Montse Mas, bon dia.
Bon dia.
Tu has anat aquest matí al muntatge, has assistit a la cerimònia de muntatge, que suposo que s'ha hagut de fer amb moltíssima cura.
Exacte. La figura d'uns 170 quilos de pes i d'un metre i mig d'altura ha arribat a Barcelona en un camió refrigerat i ha entrat al museu dividida en diverses caixes fetes a mida i protegida amb espumes per evitar que es fes malbé en el trasllat. Venia de Vic. La temperatura s'ha mantingut a 20 graus en tot moment i per moure-la ha calgut una minigrua. Després d'unes 3 hores de muntatge, l'elefant del Lluc Cruselles ja és el lloc que li correspon, com explica satisfet el xocolater biguetà en declaracions a Catalunya Informació.
Que pugui anar a PSDB en un museu, no?, i un museu del costat de casa, doncs fa molta il·lusió que puguem compartir el que va suposar i una de les peces claus amb la que vaig guanyar el concurs. La veritat és que molta il·lusió i ganes de que hi duri molt temps. Al final, aquí al museu hi ha peces que fa molts anys que són i compartir espai amb aquestes peces també encara em fa molta il·lusió i amb els grans pastissers i xocolaters. Per tant, l'elefant estarà a bon lloc.
De fet, es tracta de la rèplica que Cruselles va portar a París per si la primera, l'original, la guanyadora, es trencava i abans d'instal·lar-la a Barcelona ha estat exposada als magatzems Harrods de Londres i a la pastisseria El Carme de Vic, que és la que dirigeix el jove pastisser de només 27 anys. Que ara s'incorpori aquesta figura a la col·lecció permanent del Museu de la Xocolata de Barcelona és molt important, com assegura la seva directora Marta Tanyà, també a Catalunya Informació.
Perquè en Lluc és una persona d'aquí que treballa a la xocolata de la manera com es fa tradicionalment a Catalunya, no?, amb aquesta vessant tan artística i tan especial, no?, que ens ve de la tradició de la mona. Llavors, tenir a una persona del país que ha guanyat el World Chocolate Masters, no?, un dels majors fites que pot tenir una persona que treballa a la xocolata al món i que després tingui la generositat, no?, de cedir-nos la figura, que la puguem veure tots, la puguem admirar i puguem fer créixer aquest museu, doncs la veritat és que no té preu.
El museu situat al Born espera que l'elefant ajudi a recuperar el nombre de visitants d'abans de la pandèmia, uns 100.000 a l'any. A la tardor també se'n vendrà una rèplica en petit perquè qui vulgui se l'emporti a casa.
La convocatòria d'eleccions generals el 23 de juliol no només ha obligat els ajuntaments a tornar a engegar tota la maquinària administrativa que requereixen aquests comicis. A Blanes, per exemple, la data triada afecta de ple l'esdeveniment més multitudinari del municipi, que és el concurs de focs artificials. El municipi s'ha vist obligat a canviar el calendari ja programat perquè no hi hagi cap problema. Aclara, el concurs i les eleccions són, segons l'Ajuntament, incompatibles.
Sí, perquè un concurs de focs atrau milers de persones, però a més les condicions de seguretat que requereix són màximes, ja que la pirotècnia té els seus perills. Per això, tots els dies de concurs es prenen unes mesures que amb les eleccions són impossibles de complir, com explica Josep Lluís Poui, cap de Protecció Civil i membre de la Comissió de Focs.
Durant la tarda-nit, que nosaltres tanquem, blindem el poble, sobretot per tots aquells elements de seguretat que han d'anar circulant, bombers, ambulàncies, vehicles policials, i això era completament incompatible perquè aquelles hores els col·legis electorals estan fent recompte. Per tant, no era viable que estigués passant un correfoc pel carrer Ample quan tenim col·legis electorals també allà.
Per tant, s'alteren les dates i el concurs es dividirà en dues parts. Hi haurà actuacions el 21 i 22 de juliol d'una banda i del 24 al 26 de l'altra. Aquells dies també hi ha la festa major del municipi i, com deia Poui, tampoc es podrà fer el correfoc, que sempre s'ha fet el diumenge i es passa el divendres. A la 51a edició del concurs de focs hi participaran 5 empreses, 3 de l'estat espanyol, una de francesa i una d'italiana.
Woody Allen, que inaugurarà el Festival de Jazz de Barcelona el 19 de setembre. El concert es farà al Teatre Tívoli i el músic i director de cinema estarà acompanyat per la New Orleans Jazz Band. Allen, de 87 anys, torna a la capital catalana per debutar en aquest certamen, en una programació que inclou també noms com Joshua Redman, Bebel Gilberto, Sergio Méndez, Richard Bona, Michel Camilo i Andrea Motis, entre d'altres.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. Pep Guardiola ha parlat de l'actualitat del Barça. Ho ha fet des de l'Empordà, on participa en la 5a edició del Legends Trophy de golf. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. El tècnic del City s'ha referit a l'interès del Barça per Gundogan.
Sí, em consta que està interessat i el City també està molt interessat. Estem els dos molt interessats. Tant de bo es quedi amb nosaltres. I si al final decideix venir al Barça, doncs només puc dir que el Barça farà un fitxatge extraordinari.
El desempador també ha negat que el City impedís la sortida de Joao Cancelo, com deia Xavi.
Això ho vaig llegir per part del Xavi, que havia deixat. Jo crec que l'han informat molt malament. La veritat és que vàrem decidir que el Joao tenia que sortir i ens és igual a on va. Com si vol anar a l'United, que és el rival del contrari, si al final el seu agent i els clubs es posen d'acord. No diria que el van enganyar, però van mal informar.
I demana que el club, el Barça, assumeixi la seva pròpia responsabilitat per la situació econòmica en què es troba.
A mi m'agradaria dir que la situació del Barça sembla que és culpa d'alguns altres clubs. Si es van gastar 400 milions per 3 jugadors i salaris que el tenen, no és un problema del Manchester City o del Paris Saint-Germain, serà un problema del Barça. O dels que estaven abans, que van generar aquesta situació. Sí, m'agradaria que cadascú assumís la seva pròpia responsabilitat. El Jan està fent un esforç titànic.
Guardiola, per cert, ha reiterat que el seu temps com a entrenador del Barça ja es va acabar.
El golejador de l'Espanyol, José Lu Mato, jugarà seguit al Madrid la temporada que ve, una opció de compra.
El gallec el presentaran demà a les 11. L'Espanyol rebrà 500.000 euros a canvi i el Madrid assumirà tota la fitxa de José Lu. A Can Barça, mentrestant, el club ha confirmat l'arribada del senegalès Mikael Faye com a nou jugador del Barça Atlètic. El jove jugador de 18 anys signa fins l'any 27. I pel que fa al Barça femení, s'ha anunciat el fitxatge d'una Batlle fins al 26.
Sempre ha sigut el meu somni estar al primer equip del Barça. Sí que és cert que vaig marxar, però sempre vaig marxar amb la mentalitat de poder tornar. Per mi és un somni i al final pues, també compartir vestuari i experiències amb les jugadores amb les que estaré. Tinc moltes ganes i molta il·lusió.
Batlle bé del Manchester United.
Mentrestant, el Barça de futbol sala juga avui a les 8 el segon partit del play-off de la final de la Lliga a casa contra el Jaén.
Els blaugranes, que van guanyar el primer partit, tenen així l'oportunitat d'absorbir-se 2-0 en una sèrie que es decideix el millor de 5 partits abans que la sèrie es traslladi a la pista dels andalusos. Jesús Velas, entrenador del Barça.
Es un equipo que maneja muy bien el partido, ¿no? Y es un equipo que cuando se te pone por delante es peligrosísimo porque tiene una defensa de ayudas muy, muy bien organizada, tiene buena portería, tiene gente que finaliza muy bien y sobre todo te ceden la iniciativa y esperan tu error, ¿no? Entonces cuando van perdiendo hacen eso, pero un poquito menos. Entonces bueno, es siempre mejor, por supuesto, empezar ganando contra cualquiera y contra Jaén, pues más también.
El Barça avui tindrà la baixa d'Adolfo en hoquei patins. Al Palau de Plegamans anuncia la continuïtat de tota la plantilla i l'arribada d'Anna Casarramona com a reforç. Ivan Sanz seguirà també com a tècnic de l'equip, que continuarà capitanejat per Laura Puigdueta i Berta Tusquets. Casarramona, de 29 anys, fins ara jugadora del Manlleu, fitxa pel Palau després d'un any gairebé en blanc degut a una lesió.
En motor, dia de ressaca del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
El granollerí Aleix Espargaró va acabar 16è i rendit a les Ducati. Damià Aguilar.
Aleix Espargaró es va equivocar amb el pneumàtic i no va puntuar a Alemanya.
He decidido usar el neumático blando trasero, creo que junto a las Yamahas. El año pasado fue el neumático que ganó. Ayer en la carrera sprint mi neumático no acabó tan destrozado, acabé rápido. Así que esperaba que se rompiera, pero no tan pronto. Y ha sido una pesadilla, ha sido un error haber escogido ese neumático.
Espargaró insisteix que l'Aprilia és bona moto, però no poden amb les Ducatis.
8 Ducatis entre los 9 mejores, es decir, es difícil. Yo creo que, sinceramente, que hoy con el neumático medio podía haber hecho top 10. Si te llevas puntos a casa, me he equivocado, es así, cogiendo el neumático blando, pues nos hemos equivocado con el equipo, pero igualmente no tenemos la velocidad, es increíble lo rápido que van las Ducati.
Mentrestant, Pol Espargaró manté l'esperança de reaparèixer aquest cap de setmana a Assen i Alec Rins segueix hospitalitzat a Madrid, esperant que baixi la inflamació a la tíbia i el peroné fracturats per poder-se sotmetre a la intervenció definitiva, potser aquesta setmana, i poder començar la recuperació amb l'estiu per endavant, per arribar a l'agost a Anglaterra. A Moto3, Xavi Artigas, el gran premi de casa del seu equip, Alemanya, va ser desè a la cursa d'ahir diumenge.
Gràcies, Dami. Acabarem dient-vos que l'IndyCar Alex Palou va guanyar a Road America i és més líder, amb 74 punts de distància, sobre el segon Marcus Ericsson.
No t'ho pots perdre.
ICAT també té la seva cançó d'estiu.
Xa-la-la-la-la-la-la-la, com ens agrada, xa-la. La cleca camina pel barri, sap el que és bo.
És així, Xa-la-la, dels Figaflaues, el grup format pels ballencs Pep Velasco i Xavier Cartanyà, una cançó que ens diuen que parla de la celebració de la vida en comunitat, de disfrutar, de gaudir de les coses més senzilles, com per exemple un matí al mercat o bé un cafè amb els amics. El tema l'han estrenat aquest matí els companys del programa Els Experts d'ICAT. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Tarragona m'esborrona.
Visca la calçotada, collons!